Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Un de cada quatre menors en situació de vulnerabilitat ha estat víctima en algun moment d'explotació sexual. Ara, per primera vegada, un manual elaborat per una investigadora de la Universitat de les Illes Balears aborda aquesta greu problemàtica des del punt de vista de la prevenció. La Fundació RAN alerta que encara manca formació al respecte, que encara és un tema tabú, i que les plataformes digitals s'han convertit en la porta d'entrada de noves i perilloses formes d'explotació, com, per exemple, la venda de contingut sexual. Ho analitzam avui a l'informatiu migdia, abans, però, repassam altres temes en titulars. Els docents de Balears han patit una setantena d'agressions en el que duim de curs. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. UGT demana que es reconegui el professorat com una autoritat pública, com ja es fa en altres comunitats, i que es reforcin els protocols de prevenció i actuació.
La xarxa per la inclusió social de les Illes Balears demana a les administracions públiques que despleguin els recursos necessaris per al procés de regularització de migrants.
També ha detectat enganys a les persones que intenten fer aquest tràmit mitjançant l'oferta de serveis innecessaris a un preu molt per damunt del que marca el mercat.
Desarticulada a Palma una xarxa de blanqueig de capitals vinculada a una macroestafa de criptomonedes.
Que introduïa el sistema als dobles irregulars a través de la inversió immobiliària a la ciutat.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Azul Marino Mallorca juga avui el títol a la Lliga Xales i l'accent directe a la Lliga Femenina del darrer partit que jugarà com a local a la fase regular Palau d'Esports de Somos davant del Canoe, equip situat en zona de cera. El partit jugarà a partir de les 4 i mitja i serà oferit en directe per IB3 Televisió.
Anem amb la previsió del temps. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia. Continuem en dinàmica anticiclònica i, per tant, un dia més de cel assolellat a bona part del territori. Tenim algunes pinzellades de núvols prims, però no són indicatives de cap canvi de temps, i avui no han tingut la formació de boires marítimes a cap punt de l'arxipèlag que hagin tapat una miqueta l'ambient. Quant a la temperatura, mantenim els termòmetres elevats. Ara mateix registres que ja oscil·len entre els 24 i els 26 graus, més altes a punts del ponent d'Eivissa, també cap a l'interior de Mallorca, i fins i tot podríem arribar a assolir els 25 o 26 a punts de l'interior de Mallorca. També no es descarta qualque registre proper a Menorca. Tot això amb vent de component sud, de direcció variable, amb embat durant les hores centrals del dia i amb una situació marítima molt plàcida a tot arreu. Això tindrà continuïtat pel que resta del cap de setmana. En general, demà, molt de sol també a tot arreu, qualque pinzellada de núvol prim i temperatures encara que podrien pujar qualque grau més. No es descarta qualque registre proper als 27 cap a l'interior de Mallorca i a Eivissa. Una situació que també es traslladarà durant la pròxima setmana i veurem si a partir de dimarts parlam d'una mica de pols en suspensió.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:03. Joan Jiménez, és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'explotació sexual infantil i adolescent afecta fins al 25% dels menors de col·lectius vulnerables a Espanya, els més exposats a situacions de risc, segons recents investigacions. La xifra minva fins al 2,6% en incloure tota la població de menys de 18 anys i segons casos detectats en els centres educatius. Una problemàtica cada vegada més visible i denunciada tant per infants com les famílies, però encara difícil de tractar per la victimització que suposa l'estigma i la por d'aquells que la pateixen. Ara, un manual aborda per primera vegada a Espanya eines per prevenir i detectar situacions de risc.
El manual neix de la tesi doctoral de Beatriz Benavente, que és investigadora de la Universitat de les Illes Balears, amb Noemí Pereda com a directora. Ella és catedràtica de victimologia de la Universitat de Barcelona. Ha publicat de forma gratuïta i amb accés lliure als professionals un decàleg amb la teoria i les pautes pràctiques per detectar i saber com actuar davant de l'explotació sexual amb menors implicats. L'autora exposa així la seva feina.
creo que es importante insistir en que los profesionales reciban formación, ¿no?, en lo que es la explotación sexual, en cuáles son las formas de captación que existen hoy y sobre todo poder detectar, ¿no?, este riesgo. Esto es clave para prevenir y evitar que cada vez estas cifras vayan en aumento.
El manual per la prevenció i detecció de la situació de risc d'explotació sexual identifica indicadors com les pautes de detecció i les mesures de prevenció, eines primordials, reitera la investigadora.
Distintas actitudes de los chicos o chicas ya son esa señal de alarma de que puede estar implicado y luego a partir de ahí pues activar los protocolos. Una detección temprana también es prevención, pero ¿qué podemos hacer antes, ¿no? ¿Qué dispositivos hay? Programas que puedan ponerse en marcha, formaciones, charlas con los chicos y chicas, como para también ayudarles a detectar, ¿no?, esas situaciones que son de riesgo.
De la feina amb les víctimes potencials de l'explotació sexual s'encarrega la Fundació RANA amb programes i tallers de formació als centres escolars en totes les etapes educatives. També es dirigeix a les famílies, agents clau en aquest cas, o s'apunta la formadora Patricia Moliner.
Porque si el niño habla o el niño, ¿no?, tiene algún tipo de sospecha, pues que todo el mundo, ¿no?, sepamos de lo que estamos hablando. Yo siempre digo que no nos sirve de nada hablar con los niños y darles herramientas si después los padres no escuchan, no creen o los profesionales no saben qué tienen que hacer. Y eso es donde hay niños, niñas y adolescentes, hay abuso sexual. Y eso lo hemos de admitir, nos guste o no nos guste.
La vinculació amb sectors vulnerables que s'impliquen per necessitat econòmica o per manca de suport parental ha quedat desfasada. La Fundació RAN alerta que la percepció que aquest tipus d'abús no existeix a les Balears o inclús a Europa és totalment erroni.
Amb tot, s'han creat noves formes d'explotació. Un dels nínxols més complicats de controlar i denunciar és Internet, en especial les plataformes digitals que s'han convertit en mercat d'imatges sexualitzades de menors que s'empren per guanyar dobles fàcils, que els menors les empren per guanyar dobles fàcils i no hi veuen el perill real. Beatriz Benavente.
Que la implicación va relacionada más por el consumo de sustancias, el consumo también material, ¿no? De si yo cuelgo una foto, necesito comprarme la entrada para ir a un recital, un concierto, o quiero conseguirme X zapatillas, me cuelgo unas fotos en OnlyFans y lo consigo. Y esto te lo dicen en el instituto. Entonces, claro, se nos dispara realmente el riesgo, ¿no? Es exponencial.
Aquest manual de la investigadora Beatriz Benavente esdevé una eina bàsica en la lluita contra l'explotació sexual infantil, però adverteix l'autora que calen més recursos per frenar i modificar les conductes actuals.
Ho destacàvem també en titulars. Els docents dels centres públics de les Balears han patit gairebé una setantena d'agressions aquest curs, quan encara falten 3 mesos per acabar. Xifres greus i preocupants, apunta el sindicat UGT, que reclama una actuació immediata de la Conselleria d'Educació per garantir la protecció del personal docent.
En un comunicat, UGT informa que s'ha reunit aquest divendres amb la Conselleria per posar damunt la taula les 69 agressions notificades fins a dia 1 d'abril. En total, el curs anterior en foren 79. El sindicat demana que es reconegui el professorat com autoritat pública, com ja es fa en altres comunitats, i que es reforcin també els protocols de prevenció i actuació en cas d'agressió. Afegeix la necessitat de més recursos humans i suport en els centres educatius, assistència jurídica i psicològica per als afectats, plans de convivència i un seguiment de les incidències.
Dues i nou minuts, seguim amb temes socials. Pel que fa al procés de regularització de migrants, la Xarxa per la Inclusió Social de les Illes Balears demana a les administracions públiques que despleguin els recursos necessaris per poder atendre tothom dins el termini fixat.
També manifesta el seu rebuig a les directrius polítiques, diu, de no reforçar les plantilles detectades en alguns ajuntaments. Recordem que els 2 darrers dies alguns consistoris han patit un col·lapse per mort de la gran quantitat de persones que han anat a tramitar el certificat de vulnerabilitat, un dels requisits per poder entrar dins aquesta regulació. Andreu Grimal, director de la Xarxa per la Inclusió Social.
quan els propis treballadors són els que s'organitzen i és la directriu política que evita aquesta organització per atendre millor les persones, consideram que és un intent de posar pales a les rodes i d'alentir o d'intentar dinamitar aquest procés de regularització.
La xarxa per la inclusió lamenta també la desinformació que circula en relació a aquest procés de regularització i alerta que s'està criminalitzant el col·lectiu migrant amb arguments falsos. També condemna que hi hagi persones que amb l'argument d'assessorar els interessats estiguin traient un benefici econòmic mitjançant serveis a preus fora de mercat.
Han detectat que les coes que se formen davant les oficines d'estrangeria o dels ajuntaments, hi ha alguns professionals o algunes persones que s'atraquen a les persones que volen regularitzar la seva situació o treure aquell certificat amb una informació falaç, primera que obligatòriament han de passar per un professional, cosa que no és vera, i segona amb unes tarifes que són exorbitants i absolutament lamentables.
La xarxa per la inclusió reclama a l'Estat que promogui una campanya comunicativa per informar correctament totes les persones que siguin aptes per acollir-se al procés de regularització.
Mentrestant, alguns ajuntaments ja han pres les seves pròpies mesures. És el cas de Manacor. Allà el Departament de Serveis Socials ha habilitat un sistema de cita prèvia adreçat a totes aquelles persones que hagin d'iniciar aquest procediment. Això sí, per accedir-hi, les persones interessades s'han de dirigir presencialment al consistori.
En aquest punt d'atenció se'ls facilitarà la documentació necessària per iniciar el tràmit i se'ls assignarà una cita per a una entrevista posterior imprescindible per elaborar l'informe de vulnerabilitat. Aquest mecanisme s'ha posat en marxa per evitar que el procés de regularització alteri el funcionament normal de la resta de serveis municipals. D'altra banda, el Departament de Serveis Socials Manacori ha reforçat el seu servei.
Clau de successos, desarticulada a Palma una xarxa de blanqueig de capitals vinculada a una macroestafa de criptomonedes. La Policia Nacional ha detingut 5 persones. Són 3 empresaris, un comptable i un assessor de negocis que, segons els investigadors, introduïen al sistema els doblers irregulars a través de la inversió immobiliària a la ciutat, en una mansió al barri de Sa Calatrava, 12 xalets en primera línia a l'Esport Itxol i un edifici al carrer Joan Miró, a Esterreno. També es varen invertir doblers procedents de l'estafa en restaurants del centre palmesà necessitats de reforma.
Per la mateixa operació, batejada com Acantilado, la justícia ha confiscat aquestes propietats i també altres a Suècia per valor de 15 milions d'euros en total. Gairebé la meitat, 7 milions d'euros, és el preu que es volia, pel qual es volia vendre l'edifici inventat de Joan Miró després de ser reformat. Els doblers de l'estafa piramidal amb criptomonedes es depositaren en comptes bancaris de Singapur, Geòrgia i els Emirats Àrabs i d'aquí es blanquejaran a través d'una xarxa de societats pantalla amb empresaris com els ara detinguts a Mallorca com a responsables o apoderats.
El cap de la trama, que quan va començar a moure fils per blanquejar doblers a Espanya, residia a l'Orient Mitjà, va ser detingut posteriorment al sud-est asiàtic i extradit als Estats Units, on va ser condemnat i compleix pena de presó de 20 anys. Informa el grup de blanqueig de la Policia Nacional de Palma que la investigació els ha duit 2 anys i que ha comptat amb la col·laboració de la policia sueca i alemanya, a més de l'FBI nord-americà.
La investigació ha durat més de 2 anys, com dèiem, i ha comptat amb la col·laboració del FBI i policies d'altres països. Segons els agents, un entramat d'empreses va servir per blanquejar més de 10 milions d'euros procedents d'una estafa piramidal amb criptomonedes.
I la secció primera de l'Audiència Provincial celebra a partir de dilluns que ve el judici contra l'exconseller delegat de la Clínica Joaneda, Juan Alguersuari, per desviar factures que superen els 2 milions d'euros a la xarxa sanitària des d'una societat patrimonial que administrava. Demanen 4 anys de presó.
Les factures, emeses al llarg de 13 anys, eren en concepte de pacients derivats als hospitals de la xarxa sanitària privada, però aquest servei no es va prestar mai perquè la societat patrimonial no tenia ni personal ni infraestructura i només perseguia, segons l'escrit d'acusació, el benefici propi. A més de la pena de presó, en concepte de responsabilitat civil, es reclama per l'acusat una indemnització per la quantitat facturada.
Més coses. El poble de Llubí ha sortit avui al carrer a defensar la darrera vaqueria que queda al municipi. Amb una marxa popular, un centenar de persones ha mostrat el seu suport a tot el sector lleter afectat pel tancament de gama. Segons va saber IB3 Notícies fa uns dies, recordem, una oferta per comprar el 51% de formatges Grimalt manté l'esperança del sector ramader.
La caminada reivindicativa ha anat fins a la finca de Sant Bernat, l'única vaqueria del poble del municipi de Llubí que manté l'activitat avui en dia i també afectada pel tancament de l'empresa lletera mallorquina. En arribar a les portes han dedicat un fort aplaudiment i unes paraules de suport a la família que continua al capdavant d'aquesta explotació. Els participants de la marxa han defensat mantenir viu el sector per assegurar la sobirania alimentària.
A Menorca, una finca ha aconseguit un fet sorprenent: produir més llet amb manco vaques. Ho ha fet canviant completament el model agrari i apostant per la producció regenerativa i ecològica. És un projecte pilot que ja dona els primers resultats i que podria marcar el futur del camp. Blai Barber.
A la finca de Suestràs, Ciutadella, les vaques ja no pasturen com abans, ara ho fan amb pastura dirigida. Escoltam a Jordi Bosch, l'amo de Suestràs.
Que les vaques estan a una mateixa parcel·la d'herba molt poc temps, o sigui, un dia. I vas delimitant amb pastor elèctric cada dia una parcel·la diferent i aquella parcel·la no hi tornen fins al cap d'un cert temps.
Això permet que l'herba es recuperi més ràpid i que sempre sigui fresca, i el resultat és clar. Tot i tenir manco animals, han augmentat un 12% la producció de llet. Carme Bosch, gerent de Suestrà.
L'aprofita més i té més temps per créixer, i tot és com a més estable, la producció és més estable. Perquè antes, quan et amullaves dins una tanca, doncs feien un ponxó molt gros el primer dia, i després, a mesura que anaven passant els dies, ja hi havia menys herba, estava més malmesa i ja no produïen tant.
Abans l'herba s'esgotava ràpid, ara l'alimentació és constant i també millora la qualitat de la llet. Sixto Cabiró és tècnic del camp a Regent Academy.
És un dels primers canvis que han detectat quan has començat a alimentar les vaques bàsicament amb pastura, no només amb pinso.
Els cultius també han canviat i ara són permanents i es sembren cada 5 anys. El sòl està més cobert i menys erosionat. Un model regeneratiu que mira cap al futur i que demostra que treballar amb la natura també pot ser rendible.
I abans d'anar amb la informació estatal i internacional, passant per Formentera, perquè activitats esportives, culturals i gastronòmiques, combinades amb descomptes en allotjaments i transport, és tot el que recull la campanya Descobreix Formentera la primavera. Una iniciativa que convida a visitar l'illa just quan arranca la temporada. Ens ho conta Regina Mallans.
Arribar fins a Formentera pot ser un 30% més barat durant el mes de maig si es fan servir els descomptes que ofereix Descobreix Formentera la primavera. El mateix passa amb els allotjaments i el lloguer de vehicles. Tots els negocis adherits a la campanya ofereixen reduccions en el preu. Juan Antonio Juan és el gerent dels apartaments Camp Mestre.
Nosaltres oferim un 10%, hi ha gent que fa un 20%, depèn. Per dar pues, una opció en el turisme que ve fora època, per allargar un poquet la temporada i que tinguin alguns avantatges referent a la gent que ve en agost o en juliol.
Navegar per les aigües formentereres pot ser una opció, també amb descompte, per gaudir de les vacances. Daisy Aguilera té el lloguer de caiacs White Sand Surf.
Volem convidar tothom a visitar illetes, tant turistes com a residents, perquè s'atraquin i disfrutin de la mà, tant en paddle surf com en caiac, per visitar sobretot l'illa d'Espalmador, que bueno, un dia com avui és espectacular. I oferim uns descomptes del 20% per visitants i un 50% per residents.
Els caps de setmana gastronòmics, la mitja marató o les festes de Sant Ferran són propostes per tots els gustos que es desenvolupen durant el mes de maig i que, junt amb els descomptes, busquen oferir una alternativa al sol i la platja, així com fomentar el turisme durant els mesos de temporada mitjana.
Dues i de vuit fora de les illes. Avui l'actualitat estatal i internacional conflueixen a Barcelona amb aquesta nova trobada de líders de l'esquerra per fer pinya envers un nou ordre mundial. Ho fan amb l'argument de partida que la democràcia i els drets dels pobles estan en perill davant l'auge extremista i populista.
I en aquesta primera jornada s'ha insistit a més en l'aposta cap a una nova manera de mirar de governar el món, amb clara al·lusió a les Nacions Unides, on, recordem, la successió del seu secretari general ha obert la porta a un moviment perquè la pròxima mandatària sigui una dona. Pedro Sánchez, paraules en l'acte d'obertura de la cimera avui de matí.
El sistema multilateral necesita renovarse. Creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no? Claro que sí, dirigida por una mujer.
Qui està més contundent a l'hora de parlar de les Nacions Unides ha estat en paraula el president del Brasil, Lula da Silva.
Este tema que nós estamos discutindo aqui poderia estar sendo discutido nas Nações Unidas. E por que que não está discutindo nas Nações Unidas? Porque hoje as Nações Unidas não representa aquilo para o qual ela foi criada.
S'entén més o manco, però en qualsevol cas es demana Lula per què el sistema mundial que estem discutint aquí no es discuteix a les Nacions Unides, i es respon perquè avui les Nacions Unides ja no veix els principis de pau pels quals fou creada. Avui els seus membres permanents del Consell de Seguretat, que inclou els Estats Units i Rússia, més de Xina, França i el Regne Unit, es demana, es respon Lula, s'han convertit en els vertadets senyors de la guerra.
Mentrestant, a l'Orient Mitjà, la negativa estadounidenca aixeca el seu bloqueig sobre l'estret d'Hormuz després de l'aprovació de l'alto el foc ha fet que avui l'Iran també hagi tornat a prendre-hi part militarment.
De fet, en aquesta hora, segons la cadena britànica BBC, un vaixell contenedor hauria estat atacat sense danys de consideració per llanxes que s'atribueixen a l'Iran.
L'altra confluència entre l'actualitat espanyola i la del món es produeix aquest dissabte a Madrid amb motiu de la visita de la líder opositora veneçolana María Corina Machado, que ja ha de rebre la medalla d'or de la comunitat.
Mentre es prepara la seva cita multitudinària també amb la comunitat veneçolana espanyola a Puerta del Sol, Machado ha participat avui de matí d'un acte en què ha deixat aquest pronunciament en referència als canvis forçats a Caracas per la intervenció nord-americana.
Hay quienes quieren impedir que este proceso avance. Nuevamente subestiman a la sociedad venezolana.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Darrers apunts, ara del plana cultural, el Consell d'Eivissa va lliurar nit els premis al Mèrit Ciutadà 2026 i la Medalla d'Or en un acte celebrat al Centre Cultural de Jesús. Una cerimònia per reconèixer persones i entitats clau per al desenvolupament de l'illa. Esther de Miguel.
La música tradicional va donar peu a l'entrega dels Premis al Mèrit Ciutadà com a Maria Marí Marí, precisament per la seva tasca en la defensa de la cultura popular eivissenca o per motius similars a l'Associació de Veïns de Santa Agnès de Corona. També es va endur el guardó Joan Serra Tur per la seva contribució al periodisme de l'illa, el Sentim.
Tot el meu reconeixement també i la meva gratitud en els companys i companyes amb qui he fet feina durant quasi mig segle.
I un dels moments més emotius va ser el reconeixement als serveis d'emergències que varen actuar durant la dana d'octubre de 2025. Va pronunciar unes paraules Pablo Garrit, director general d'emergències.
La gestió de les dos danes que se hizo en Eivissa fue gracias a la sociedad de Eivissa y de Formentera. Tampoco la puedo olvidar.
Finalment es va fer entrega de la medalla d'or al Centre Cultural de Sant Carles per la seva contribució a la projecció cultural d'Eivissa a través del Festival Internacional de Música i del Concurs Internacional de Piano. Maria Àngels Ferrer és filla del seu impulsor.
Ha estat possible per la força de voluntat i la caparrudesa, ben entesa, dels meus pares Jaume i Angelina, que des del primer moment varen crear i creure en un projecte utòpic.
Una nit que va posar en valor el talent, el compromís i l'esperit col·lectiu de la societat eivissenca.
Així hem arribat a les 2:23. Petita pausa i els esports.
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions pels esports aquí a IBETA Ràdio. Parlant de bàsquet, de l'Azul Marino Mallorca, que juga a partir de les 4:30, qui sap si el títol a la Lliga Challenge i l'accés directe a la Lliga Femenina, en el que serà el darrer partit que jugaran com a local a la fase regular al Palau d'Esport de Somos davant el Real Club Nàutic Canoe, equip situat en zona de descens. Les madrilenyes penúltimes amb només 6 triomfs. El seu casiller no ha de crear en principi complicacions a un cim mallorquí molt superior. Albert Antuña és el seu entrenador.
Afrontamos uno de los retos que en agosto, la primera vez que nos reunimos todas, pusimos que era el objetivo de acabar con 15 de 15 en casas. Yo con ascender me da igual cuando sea, pero bueno, la verdad es que no le hemos hablado. Yo creo que llevamos tiempo, lo que hemos dicho, al depender de nosotras, que creo que es lo que nos hemos ganado. Cuando vengas, si tiene que venir, va a ser bueno.
Pel que fa a la primera federació, ja mos tomant a la recta final, 30a jornada, avui juga a les 7:30 al pavelló Mintalfa, l'Este Menorca Palenci. La millor defensa del campionat visita el pavelló poliesportiu per posar en dificultats a un Estia que vol enfilar el camí del playoff amb un convincent triomf davant el tercer classificat d'aquesta primera federació. Javi Zamora.
Para convertirlo en ilusión y tratar de hacer el mejor partido posible, porque sabemos que una victoria nos acerca mucho a nuestro sueño, ¿no?, de participar en unos playoffs de ascenso a CB.
Jugat ahir, Guipúzcoa Bàsquet 82, Palmer Bàsquet 65. Derrota que complica encara més la situació d'un Palmer que pateix i molt en aquest tram final de competició les essències de Nuno Sanz, Adrián Chapela i per damunt de totes la de Phil Scruff, que és baixa fins a final de temporada. A segona federació, 26a i darrera jornada a la fase regular, avui a Clas Bàsquet Sant Antoni rep la visita del gironès Bisbal Bàsquet a les 20h. Les comptes són molt clares. Toca guanyar els de Josep Maria Barrocal i esperar la derrota a la mig de Castelló per acabar primers en aquesta fase regular. A futbol sala, en les baixes del 2, Tanques, Piqueres i Deibau, l'Illes Balears per Palmafossal juga a les 9 a la pista del Gimbe Cartagena. 7è classificat. Els mallorquins tenen clar que queden en la d'avui 6 finals per posicionar-se la millor forma possible de que els play-offs. Sentir David Peña, jugador de l'Illes.
Ja sabem que va ser un partit molt difícil i molt dur. A part, també vamos con algunas bajas, por lo tanto, para sacar los 3 puntos mañana habrá que dar el máximo de cada uno.
I a la segona edició es juga a les 4, correspon a la 26a jornada del Gas i Freta Eivissa, Salacim Martorell. Parlant de futbol i més en concret de Sevilla, i és que la Cartuja acollirà a les 9 la final de la Copa del Rei entre l'Atleti de Madrid i la Real Societat. Aquesta serà la 20a final que jugarà l'Atleti, mentre la Real disputarà amb la d'avui la 8a. Sentim Antoine Griezmann, per cert, el jugador de la Real Societat i actual futbolista de l'Atleti de Madrid, i el capità de la Real, Mikel Oyarzabal.
Les debo muchísimo, ellos me abrieron las puertas que en Francia no lo hicieron, les debo muchísimo y seguramente va a ser un partido especial.
Es un sueño estar aquí, es una alegría inmensa el poder estar aquí con la gente, ya que tuvimos la circunstancia de lo que pasó hace unos años y nada, con muchas ganas, con ilusión.
Recorda que el darrer títol de Copa pels Matalats és data de l'any 2013, mentre que el Real va guanyar l'edició del Covid, és a dir, la de l'any 2020. I recorda que la selecció espanyola femenina de les mallorquines, Catacoy, Mariona Caldente i Lucía Corrales, Pati Carro, recordant que es baixa per un esguins al Turmeidet, jugarà d'aquí no res a les 4 al Nou Arcángel, el segon partit d'aquesta aturada internacional contra Ucraïna, classificatori per al Mundial 2027. En vòlei Superlliga masculina, segon partit de quart de final, es juga a la Xis, al poliesportiu Miquel Àngel de Dalt, el Conecta Balear Manacor, la Laguna, un nou triomf li donaria la classificació per les semifinals al conjunt d'Alexis González. El que sentim.
La Liga fueron partidos también ajustados, ganamos, allá le ganamos 3-0 también, acá le ganamos 3-1. Nosotros ahora tenemos la presión nosotros de ganar porque estamos de local, ellos van a ir más suelto porque no tienen nada que perder ahora, pero sabemos que va a ser un partido muy peleado, ¿no? Lo más importante, ¿no? Jugar acá en casa, jugar con la afición, esperemos que el pabellón esté lleno como lo estuvo en algunos partidos, así que esperemos que venga la gente, nos apoye, que lo necesitamos, ¿no?
I tancam amb boxa, ja que tot està a punt al pavelló Germans Escales per la vetllada boxa que arrencarà a les 5, ja amb un nom propi, el de la mallorquina Farel Busari, del Club Motor City, bicampiona d'Espanya, entrenar per l'excampió transcontinental David Quiñonero i que tratarà de desfer-se amb el títol europeu. La rival, l'asturiana Minerva González, a la que coneix molt bé.
Peleé con ella hace 3 años. Fui a su casa en Asturias, hice el primer campeonato allí, ganamos. Pero bueno, creo que no le ha quedado suficientemente claro y se lo tendremos que dejar claro. Estoy preparada para la Minerva que venga. La voy a ganar igual, así que...
A les paraules fan el Busari. Ho deixam. Fins aquí els esports.